Passem 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Reprenem la roda política que avui compta amb representants d'Esquerra, Junts i el PSC. I ara, Eli, encetem tertúlia ja.
Efectivament, arrenquem ara ja sí la tertúlia en què, com bé deies, ens acompanyen representants d'Esquerra, de Junts i del PSC. Són el Josep Maria Ribas, el Josep Maria Llaçat i el Miguel Delgado. Molt bon dia a tots. Ens retrobem de nou, ara, segona part, per la gent que no ens estigui escoltant. Aquesta segona part que dedicarem a parlar de la investidura i, si us sembla, comencem dient, han passat 3 mesos gairebé des de que vam anar a votar, des que vam saber els resultats d'aquestes eleccions, 3 mesos en què s'ha intentat formar govern, arribar a un pacte, i no sé per què creieu que hem hagut d'esperar una miqueta fins al final per veure aquest pacte entre Esquerra i Junts. Josep Maria Ribas, si vols, comencem per tu.
Bueno, jo crec que és fruit de el que ha passat en els darrers anys, no? Doncs que aquestes desavinències que s'han produït i aquests retrets, a vegades que sortien, diguéssim, fora de lo que era la taula de lo que era la Generalitat, doncs això ha produït tota aquesta demora amb el temps. Cal recordar que Esquerra començava les seves negociacions amb la CUP, el qual, doncs, amb pocs dies, o per no dir poques hores, doncs arribava un acord de mínims, que era clar, un full a seguir. El tema de Junts ha sigut més difícil quan ha plantejat el que era el tema unes noves eleccions, que suposo que amb ningú, o almenys amb Junts i amb Esquerra, no crec que ens haguessin sortit beneficioses anar a unes segones eleccions, perquè el que és la ciutadania en aquest sentit estava molt desmotivada, almenys el que jo percebia pel carrer, i per tant suposo que els partits, les altres esferes tenen les seves enquestes i suposo que tampoc els hi sortia bé. Jo crec que també el cop de puny que va fer en aquest cas Esquerra sobre la taula, que si es deien unes coses i per tant que el que es deia el Jordi Sánchez, que va dir que en cas que no hi hagués acord provocaria que hi hagués el president, en aquest cas el Pere Aragonès, i després 5 anys ja continuarien, va precipitar una miqueta totes les coses. I per tant també és un canvi de lideratge en aquest tema, i a vegades això també ens costa, a vegades país, després de molts anys que hagis tingut un lideratge, de cop i volta es transformi en un altre lideratge. El que passa, el que tenim que fer a partir d'ara, intentar anar pel bon camí, intentar-lo, que el que ha passat ha passat, i per tant intentar que tots ens posem a la una a treballar. Jo crec que això es pot aconseguir, i per tant una manera de poder-ho demostrar és arribar al final de la legislatura amb els deures fets. Si a partir d'aquí queda clar que hi haurà molta gent que intentarà posar entrebancs a les rodes amb aquest nou govern, i per tant aquí tindrem que lluitar entre tots per poder-ho tirar endavant, però que almenys si hi ha una partició, que no sigui perquè els dos partits es barallin, sinó perquè siguin coses externes que ens provoquin en això. Jo crec que els dos partits estan en disposició de poder-ho tirar endavant, i sempre estic parlant de dos partits, però també hi ha un partit que no, com he dit abans, no està al govern, però sí que des de fora dona la seva avantatge amb aquests dos partits, i per tant que té molt, molt a decidir, i les coses, tot i que potser es veuran dos, però són en aquest cas tres, i per tant els tres partits independentistes, en aquest cas que estem a lo que és el govern, jo crec que ens hem de posar d'acord i seguir endavant. Jo crec que és l'única manera de poder-ho ser. La diversitat que hi ha al Parlament és bona. Que algun partit que hi ha al Parlament, a mi particularment, ens sobraria, també. Però també és veritat que la gent ha votat, i per tant, si la gent ha votat, han d'estar representades totes les tendències polítiques que hi hagin en aquest sentit. I després, el que deia també el Miguel Delgado, una cosa és el president, i efectivament el partit més votat va ser el partit dels socialistes, i per tant és el que tindria que tindre la presidència, el que és la Generalitat, però sí que també és, és bo recordar que no és tan sols que siguis el president, sinó que tinguis la possibilitat de governar, i per tant aquesta possibilitat de governar te la donen tot l'arc que hi hagi parlamentari. I en aquests moments doncs, els tres partits s'han posat d'acord en aquest sentit, i és el 52% en aquest cas dels votants, i crec doncs, que val la pena també doncs, deixar aquesta oportunitat a tirar endavant quan tots tres tenen unes fites en comú, sobretot primer que el país tiri endavant, per suposat que estem sortint d'una pandèmia, esperem que estem sortint d'una pandèmia, i per tant aquí hi haurà problemes socials, problemes econòmics, problemes d'empresa, i que es tindran que solucionar, però també hi ha un altre problema que no hem de fer com els estruços, no? Amagar el cap sota l'ala, sinó que en aquest cas, o sota terra, sinó que en aquest cas també hi ha un problema d'encaix entre Catalunya i Espanya. Mm-hmm. I això és un problema que també s'ha de posar sobre la taula. I no és un problema que dir, no, d'això no es pot parlar, sinó que se n'ha de parlar justament d'això, perquè és un dels problemes que hi ha.
Josep Maria Llaçat, què en penses?
Bé, jo crec que si la llei preveu un període de temps per investir el president i perquè es nomini el govern, tot el que passi dins d'aquest període de temps ho hem d'entendre com a normal. Jo crec que, vist com va anar la passada legislatura, que hi havia moltes deslleialtats, a mi em sembla bé que s'hagi dedicat molt de temps a fer unes bases sòlides per tot això. Si això s'ha aconseguit, jo dono per molt ben empleat aquests 3 mesos. Vull recordar que la Merkel a Alemanya va tardar 4 mesos a formar el seu govern després de les últimes eleccions. Per tant, a veure, últimament hi havia tota una estratègia de presses i presses i presses que jo no la vaig compartir en cap moment. Hem de pensar una cosa, també tots els partits polítics, crec que menys Ciutadans, van estar d'acord en que les eleccions es fessin el 30 de maig pel tema de la pandèmia, i efectivament tenien raó que la situació és més tranquil·la, no? Per tant, si podíem aguantar fins al 30 de maig més la formació d'un govern que hagués pogut ser el juny o el juliol, el que hem fet ara ha escurçat els terminis. Per tant, aquesta preocupació, home, a mi m'hagués agradat també que al cap de 2 dies hagués format govern, però no hi havia una base sòlida, eh? Va anar prou malament la passada legislatura, i per tant jo estic convençut que ara hi haurà molta més lleialtat entre tots plegats i entre el regidor, entre els consellers i el president, no? Per tant, jo això ho dono per ben empleat. En fi, va guanyar la Republicana, i per tant, doncs, des d'ahir el meu president és el Pere Aragonès. Això no hi ha cap dubte, li desitjo millor i li desitjo que faci passos clars que ens portin cap a la independència, perquè en aquest moment, per mi personalment, la prioritat és la independència per damunt de qualsevol altra. Mentrestant, a governar bé, però la prioritat és la independència. I en fi, en aquest punt hi ha una certa discrepància respecte a Esquerra. Ells creuen que poden aconseguir un referèndum seguint a la taula amb el govern d'Espanya. Jo crec que això no és possible, però com que ells van treure més vots que nosaltres, doncs se'ls ha de donar aquesta oportunitat i treballar lleialment per tal que això sigui possible, però doncs, en fi, mentre ens hem de preparar per si això no es produeix, eh? Si aquest miracle de que el govern d'Espanya, sense pressionar-lo, digui, vale, doncs, si els catalans, doncs, que repetidament guanyen les eleccions els partits independentistes, doncs deixem que sigui un referèndum. No crec que això passi, eh? Esquerra vol intentar, doncs vinga, som-hi, donem-los suport, però preparem-nos per si això no va així.
Miguel Delgado, què penses d'aquest pacte in extremis?
Bueno, yo con estivo en castellano, bien está lo que bien acaba. Por tant, tenim president, és el nostre president, tenim govern, és el nostre govern. Però, dit això, dic que almenys la meva opinió, i dic meva perquè jo sóc militant del PSC, però jo no sóc portaveu del PSC ni sóc representant del PSC, per tant l'opinió que pugui deixar aquí és exclusivament meva, i la responsabilitat del que digui o deixi de dir és meva. Bé, jo crec que s'ha trigat tant en formar aquest govern perquè les prioritats no eren el país, era una altra cosa. I, per tant, si analitzem amb una mica de cura el govern de fa 6 mesos i el govern que tenim avui, doncs veiem una mena de continuïtat, però això que abans era teu, ara és meu, i el que era meu, ara és teu. La unitat d'aquests tres partits que formen el govern, encara que un hi estigui fora. Home, jo crec que en aquests dies hem pogut escoltar un parell de coses estranyes si la relació es pretén que sigui bona i a futur. Una és culminar en la independència com si la tinguem a tocar, cosa que no és així, i l'altra, i el govern estarà sota la nostra lupa per si es desvieu. Home, poca confiança hi ha aquí, i si no hi ha confiança no hi ha futur. Per tant, jo desitjaria que el govern es plantegés la sanitat, l'educació, les relacions amb Espanya d'una manera tranquil·la, les expectatives de futur, una política agrària important, una política comercial agressiva en l'exterior, és a dir, el posicionament d'un govern que defensi el país. Jo prefereixo un govern que sigui capaç de vendre vi del Penedès a Suïssa en comptes de tenir una ambaixada a Suïssa. Crec que el servei que es fa al ciutadà es fa mitjançant polítiques que li arribin directament, no mitjançant ficar un logo en un tercer pis d'un edifici d'una avenida important. Per tant, crec que és el nostre president, és el nostre partit, fem-li costat, però diguem les coses que són clares i el que necessita el país.
Us pregunto ara pel nou delegat del govern a la Vegueria Penedès. No sé si ja sabeu noms, qui us agradaria, quines haurien de ser les seves funcions. Josep Maria Llaçat, si et sembla, comencem ara per tu.
Bueno, al Baix Penedès tenim una situació una mica extraordinària en el sentit de que nosaltres som penedès, per descomptat, no hi ha cap dubte al respecte, però mentre el Penedès no estigui institucionalitzat i tingui competències, la nostra dependència administrativa, sanitària, universitària, de tota mena, està al Camp de Tarragona. Aquesta és la realitat, no? Per tant, doncs, nosaltres estem amb un peu a cada lloc perquè, bueno, quan venen eleccions, doncs, evidentment estem al Camp de Tarragona i amb quasi tot, no? Per tant, en aquest sentit, ens importa veure quin delegat del govern hi haurà al Camp de Tarragona com el que hi haurà al Penedès. Aquesta és la trista realitat, perquè estem, mentre no s'eliminin les províncies, doncs nosaltres estem a la província de Tarragona, mentre la resta del Penedès està a la província de Barcelona, no? I ens posa aquesta situació una mica fotuda perquè doncs, en fi, hem de treballar en dos camps diferents.
Miguel Delgado?
Sí, perdó. No tengo noticia de quién será el delegado del gobierno, perdón. Yo pienso que hasta ahora fins ara el Pere ha fet el que podia fer, no? Falta encara molta definició i des del territori crec que també falta unitat en el sentit de que cadascú encara manté les seves referències de comarca. I per tant, crec que des de Vilafranca hem de procurar que es desenvolupi més el port de Vilanova i també hem d'intentar que les relacions amb l'interior, Lleida i tota la zona que és més agrària i té una estructura econòmica diferent del Penedès o diferent del Garraf, ens ho hem de sentir com nostre. I que el Baix Penedès tingui la taxa d'atur de les més importants de Catalunya també ha de ser un problema per a la gent de Sant Sadurní o per a la gent de qualsevol altre indret d'aquesta vegueria que volem. I el que sigui el delegat del govern hauria penso que és una qüestió fonamental en aquest moment, és redefinir tota l'ordenació de la vegueria, eh? Aquest pla general, per dir-ho així, d'on volem que estiguin les coses i com volem que sigui el futur de la vegueria, s'ha de ficar negre sobre blanc en un paper, eh? I que sigui el tret de sortida per tenir el futur una mica previst, no? I per tant, qualsevol que sigui el delegat del govern, doncs té feina per endavant i per tant confia en que serà una persona identificada amb la vegueria i que desitjar-li molta sort també, sigui del partit que sigui.
Josep Maria Ribas.
Sí, també estic d'acord amb el que diu el Miguel, és a dir, una de les coses principals que tenim que fer és creure'ns en el tema de la vegueria. Com ho deia també el Josep Maria, ells estan que han de saber quina és la persona que estarà al capdavant del govern, la vegueria Penedès i també amb el cap de Tarragona. Per tant, hem de definir ben bé el que és la vegueria, creure'ns que Catalunya estarà repartida per vegueries perquè doncs, la persona que ocupi aquest càrrec doncs, pugui defensar aquesta vegueria amb tots els seus aspectes diversos que té el que és la vegueria, no? En aquest cas. Jo tampoc puc adelantar cap nom perquè ni ho sé ni sentit cap allò que diuen travessa de possibles noms que hi puguin venir, ni les he escoltat a aquestes travesses, però sí que és cert que de feina n'hi ha, el que passa que també una de les coses que s'ha de definir és ben bé la vegueria i, per tant, que es comenci a treballar en aquest terme de vegueria i no, doncs, que sí, per algunes coses serem de la vegueria del Penedès, però en les altres hi ha poblacions que estan més, com deia doncs, el representant de Montella, Josep Maria, doncs, que miren més cap al camp de Tarragona perquè també els hi afecta en les seves poblacions i, per tant, el que s'ha de definir, primer de tot, és la vegueria i després doncs, treballar sobre aquesta vegueria.
Ara aprofitem aquests minuts finals per fer la darrera pregunta i és que des del municipalisme, què creieu que ha de treballar més el nou govern de la Generalitat? Miguel Delgado, comencem per tu.
Gràcies. Doncs jo crec que una cosa molt important, bueno, jo diria que dos. Una, recuperar d'una manera conscienciada, no sé com se diu en català, disculpeu, d'una manera contundent i rotunda el PUOSC, el programa d'obres a la Generalitat. És un programa molt important pels municipis, per la legislatura completa. Ha estat molt descuidat, l'any passat va haver un PUOSC petitó, però això s'ajudaria molt a modernitzar i fer coses als municipis. I una altra cosa és agilitzar tota la burocràcia de l'administració. L'altre dia, quan va venir el conseller de Territori a explicar de les plantes fotovoltaiques, i va haver una directora general que va venir a dir: no us preocupeu perquè el tràmit d'una d'aquestes plantes pot trigar 8 anys. Home, això no és tranquil·litat. La tranquil·litat la dona la certesa de si allò que es pretén es pot o no es pot. I si es pot, ha de ser tan aviat com sigui possible. Perquè el país depèn moltíssim de la iniciativa privada i qualsevol inversor o qualsevol persona que tingui una iniciativa per fer una cosa no se la pot tenir entretinguda en no sé què certificat i no sé què informa. Crec que són dues coses que és molt important que el govern es prengui d'una manera seriosa i a treballar. Per tant, una administració que sigui més àgil i un programa d'inversions com país que capilaritzi cap als municipis.
Josep Maria, ja sap, què li demanes tu al nou govern de la Generalitat?
Bé, que ens tregui una mica de la cua que hi ha al Baix Penedès. El Baix Penedès és la comarca més atur de Catalunya, on es perden més llocs de treball, fins i tot l'altre dia sortíem com el que menys persones vacunades tenia. Estem a la cua de tot. No sé si per aquesta situació estranya que estem entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la de Tarragona i no som de ningú. I després, clar, el que ens dol més és que Catalunya té els recursos, crea la riquesa suficient com per resoldre molts problemes, no tots, però molts. I la pena és que tots aquests recursos se'n van a un forat negre que hi ha a Madrid i no tornen, no? Jo no estic d'acord amb una cosa que deia el Delgado abans amb el tema del vi de Suïssa. Jo he exportat vi gràcies a l'ajuda de la Generalitat, d'Acció 10. Tenen un servei amb el que ells diuen ambaixades, que el que feien era ajudar els empresaris a col·locar el producte fora, ja fos Alemanya en el meu cas, o fos Suïssa, o fos on fos, no? Per tant, això de les ambaixades, que s'ho creguin a Sòria si volen, però aquí hem de ser més seriosos i veure que la Generalitat ha ajudat molt amb la teva exportació i més podria ajudar si fóssim un estat independent, si tinguéssim els recursos que els tenim i no s'anessin aquest forat negre que hi ha a Madrid. Per tant, la solució a molts dels problemes, no a tots, a molts dels problemes, jo el veig en que siguem un país independent, per això m'he fet independentista. Jo havia militat 31 anys al PSC, vull dir que poca broma, fins que vaig veure, se m'acaba ardent els ulls, després de la sentència del Constitucional que vaig veure doncs, que l'Espanya federal que jo sospirava doncs, era impossible, perquè a Espanya no hi ha federalistes. I per tant l'única solució que tenim és la independència, això que quedi molt clar. Llavors tindrem els recursos, que si els administrem bé, podríem ser una potència europea, perquè doncs, en fi, aquí sabem crear riquesa.
Josep Maria Ribas, acabem amb tu. Demano brevetat, que ens queden 2 minuts de tertúlia.
Seré breu. No, jo també estic d'acord amb que doncs, la Generalitat, en aquest govern nou que hi ha, doncs, ha de mirar més cap avall, és a dir, on estem els alcaldes, els regidors, en els seus respectius municipis, que és el que coneixem, el territori petit, perquè del nostre propi municipi és el que coneixem, i per tant en qualsevol cosa que s'hagi de fer, primer que es pregunti amb els alcaldes i els regidors. Ho dic perquè el Miguel estava dient el tema de les plates fotovoltaiques i efectivament a nosaltres ningú ens va explicar aquestes lleis, i per tant el Penedès és un de les comarques que en principi pot tindre més incidència. I amb el tema també doncs, que camini, i amb això estic d'acord amb Josep Maria, que camini cap a tindre un país i per tant un estat independent. I amb això de la que deia el Miguel de les ambaixades, pues, jo si haig de parlar de Sant Sadurní parlaré molt bé. Si haig de parlar del Vendrell ja no en sabré tant de parlar. I si haig de parlar de Castellet tampoc en sabré tant de posar Castellet al món. Per tant, doncs, si nosaltres podem tindre una ambaixada, parlarem molt bé del nostre país.
Josep Maria Ribas, Josep Maria Llasat i Miguel Delgado, moltes gràcies per haver participat avui en aquesta roda política, tot parlant al voltant de la investidura i de la política municipal del dia a dia. Un plaer tenir-los. Fins aviat.
Moltes gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Bona nit.
Mig minut escàs i ens plantem a 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i després seguim fent un cop d'ull a l'adolescència. És la proposta que ens fa aquest mes la Biblioteca Torres i Bages.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:15 del matí i us oferim un nou repàs a la informació local i comarcal en el Penedès en xarxa. Us expliquem, per exemple, que la quinzena solidària de Sant Sadurní posa el focus en la cooperació amb els països del sud. Aquesta setmana comença la 12a edició de la quinzena solidària a Sant Sadurní d'Anoia, un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament que vol donar visibilitat als projectes que realitzen les diferents ONGs i entitats de la vila en relació amb la cooperació amb els països del sud. A més, les jornades també volen remoure sensibilitats entre la ciutadania per donar a conèixer les causes de les problemàtiques d'aquests països i com les nostres actituds i models de consum poden afectar-los i ser-ne la causa, buscant alhora possibles solucions. Per aquest 2021 s'han programat diferents activitats que comencen aquest mateix dijous 27 de maig i s'allargaran fins al dia 1 de juliol. Tots els actes es faran a l'espai efímer de Can Guineu, amb aforament limitat i amb inscripció prèvia. La quinzena solidària començarà la xerrada sobre els projectes que té Mans Unides a càrrec de Joan Quintana. També es faran presentacions de llibres, teatre breu, contacontes i dues exposicions. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca organitza una sortida al teatre per anar a veure el Mago Pop. Des d'aquest dimarts i fins al proper 7 de juny està obert el període d'inscripcions per participar en aquesta sortida al teatre per anar a veure el Mago Pop. L'activitat l'organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca a través del Servei de Dinamització Sociocultural. La sortida s'ha fixat per al divendres 9 de juliol, organitzant un autocar per anar des de Sant Martí al Teatre Victòria de Barcelona a veure l'espectacle del Mago Pop Nada és impossible. Les inscripcions es poden fer al mateix Ajuntament de Sant Martí de dilluns a dijous en horaris de 9:45 del matí a les 2 del migdia i el preu del viatge i l'entrada és de 55 euros. D'altra banda, us expliquem també que Francesca Calaf exposa a la Capella de Sant Joan de Vilafranca la mostra Territori, anar al bosc i trobar el silenci. L'exposició és el darrer projecte que mostra l'artista vilanomina Francesca Calaf. La mostra va ser inaugurada divendres passat del vespre amb participació del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Ricard Rafeques, i es pot visitar fins al diumenge dia 20 de juny a la Capella de Sant Joan. Calaf homenatja la riquesa del paisatge i la reivindica amb una exposició que inclou pintures acríliques amb col·lage de paper, una instal·lació que simula la pluja del bosc i llibres d'artista fets amb branquillons. Tots aquests elements estan inspirats en les passejades que l'artista fa per un territori que li és molt proper, el Parc Natural d'Olèrdola, i d'on extreu el silenci, la pau i la poesia que necessita per recrear plàsticament l'impacte emocional que li proporciona aquest paisatge. I acabem amb aquest repàs de notícies del Penedès en Xarxa, avui parlant de temes esportius, en aquest cas per avançar-vos que torna al campus Marc Bartra aquest estiu a Sant Jaume dels Domenys. El campus Marc Bartra tindrà lloc entre el 5 i el 9 de juliol. S'adreça a nens i nenes nascuts entre els anys 2005 i 2015 i es farà per setmanes de dilluns a divendres en horari de 9 del matí fins a les 2 del migdia. Aquest any s'ha programat que cadascun dels municipis que integren el club de futbol Marc Bartra acollin una setmana diferent, sent la que correspon a Sant Jaume dels Domenys del 5 al 9 de juliol. Les inscripcions les podeu fer online fins al dia 14 de juny, les places són limitades i s'atendran per rigorós ordre de recepció. Es pot demanar més informació al correu campusmb@gmail.com. Repetim aquesta adreça de correu de contacte i també d'inscripcions per al campus de Marc Bartra, en aquest cas al Sant Jaume dels Domenys, amb l'adreça, com us dèiem, de correu electrònic campusmb@gmail.com.
Penedès en Xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Ei, vas escoltar el programa de ràdio el cap de setmana?
Què dius ara?
Quin programa de ràdio?
És això en línia.
És clar, és que tu ets nou per la zona.
Quan l'escoltis per primera vegada t'enganxaràs.
Ah, sí? I quan ho fan això?
Cada dissabte i diumenge, a 2:45 del migdia, gaudeix del programa del...
Sisena en línia!
Sisena en línia, el programa de ràdio que et farà estar al dia.
Sisena en línia!
El programa de ràdio que petits, mitjans i grans t'atrauria.
Recordeu, el podeu escoltar cada dissabte o diumenge a 2:45 a Ràdio Olèrdola, Canal 20, la vostra ràdio.
Escolta el Sisei en línia i gaudeix en primícia de l'informatiu de l'Escola Sisei amb
notícies, tafaneries, concursos i fins i tot un corresponsal anglès, el Big Ben.
Sisei en línia!
El teu programa de ràdio, el teu millor passatemps.
A la Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
107.0 FM.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És dimarts i, com fem un cop al mes, sempre és a les acaballes de mes, tenim cita amb la Biblioteca Torres i Bages, amb la Bernadette Hortal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Bernadette ens porta aquest cop d'ull a aquest monogràfic amb una selecció de títols i de material que trobareu a la biblioteca i que, a partir del mes vinent, d'aquest mes de juny, destaquen de forma significativa. A què dediqueu el cop d'ull aquest mes vinent?
Aquesta vegada hem triat l'adolescència, primer perquè és un tema que a mi em sembla prou interessant, però sobretot perquè arrel d'una activitat que ja us explicaré quan parli de les activitats, que farem una xerrada sobre, adreçada a pares i mares sobre l'adolescència.
No sé si els adolescents venen a la biblioteca o és aquell moment en què desapareixen i tornen de més grans.
Sí, és bastant habitual en totes les biblioteques, que tot i que hi ha alguns que llegeixen, però en general, sí, és difícil atraure'ls.
I, per exemple, penso en la Torres i Bages, on hi ha un bon fons de manga, suposo que als adolescents els agrada aquest gènere. Però clar, si és un moment vital en què la biblioteca no està entre les seves prioritats, ni amb manga ni amb res els atrauràs, no?
Sí, i també tenim un fons de novel·la per adolescents. Bé, jo considero que és molt bo, una molt bona tria que se n'encarrega la Mireia de fer-la i estan molt ben triats.
Pares i mares d'adolescents o familiars, ja ho sabeu, els hi podeu dir que hi ha bones propostes, tant aquest fons de novel·la juvenil com un fons molt nodrit de manga, sobretot manga japonès, que els podria agradar si és que han deixat d'anar a la biblioteca. Fem, doncs, aquest cop d'ull a l'adolescència, que no és una altra cosa que una tria de llibres, de pel·lícules, de material que trobareu a la Torres i Bages, i que la Bernadette Hortal destaca aquest mes de juny en un lloc significatiu de la biblioteca i que igualment es pot agafar en préstec. Comencem amb llibres, no? Que parlem de la Torres i Bages, comencem amb llibres, tot i que també hi haurà pel·lícules avui.
Sí, el primer llibre és de la Rosa Maria Pérez Calvo, es titula De gusanos a mariposas.
Oi, quin títol tan
xulo. Sí, és molt bonic, per això l'he triat. Ella és llicenciada en psicologia, doctora en psicopedagogia, i és experta en assessorament familiar encarada a adolescents. El llibre es posa d'una manera desenfadada, però molt rigorosa, els canvis i les metamorfosis que els humans vivim durant l'adolescència. He triat alguns fragments que em semblen, bueno, que estan molt bé. El primer parla precisament de de gusanos a mariposas. Todas las mariposas del mundo, desde las más bellas y exóticas hasta las molestosas polillas, han sido gusanos. Los humanos, aunque en sentido metafórico, también pasamos por nuestra propia metamorfosis. Y esta no es otra que la llamada adolescencia. Se trata de aquella etapa del desarrollo que psicólogos, médicos, biólogos, pedagogos y miembros de la comunidad científica se han empeñado en describir y explicar a padres y educadores por activa y por pasiva, con la sana intención de echar un capote en esos momentos tan difíciles para la convivencia y la relación familiar. Després N'hi ha un altre que el títol és divertit, diu «L'adolescència és com el sarampión, hay que pasarlo». Diu «Hay quien comenta orgulloso que no ha notado nada, para nada la adolescencia de sus hijos. Quienes le escuchan, muertos de envidia, se miran entre sí para detectar si los raros son ellos, o lo es quien hace esta crispante afirmación. Para consuelo de la mayoría, descubren que no son seres extraterrestres ni únicos, y que no son muchos quien, como ellos, han sufrido en silencio convivir con hijos en proceso de cambio metamorfósico». Es decir, adolescentes. I és que és ben bé així.
Que bona.
Sí. I després n'hi ha un altre, és que n'hi ha molts, eh? Però el darrer seria «No les hables, solo escúchales». Cuando en conferencias, sesiones de trabajo, padres y madres explican la importancia de la comunicación con los hijos, valoro la capacidad de hablar con ellos. Y es ver, la mayoría dicen que lo hacen, pero ¿lo hacen? Ahí está el secreto de la comunicación. Solo podemos entender a los demás si les miramos de frente cuando nos hablan, cuando nos expliquen la tontería más grande que les ha sucedido aquella misma mañana en el trabajo o en el patio de un instituto. Ens encaparrem a donar els lliçons i el que necessiten, sobretot, és que els escoltem.
I que no jutgis.
També.
Oi?
Sí.
M'han agradat molt aquests tres fragments que has escollit. És una perla, aquest llibre.
Sí, sí.
Rosa Maria Pérez Calvo, de Gusanos a Mariposas. Però n'hi ha molts més, oi?
Sí. Ara us parlaré de dues perles del Jaume Funes, que, per cert, he descobert que és pintor, també. Està corrent per les xarxes, es fa unes pintures precioses. El Jaume Funes ha escrit un llibre que, quan el vaig veure, em va agradar tant el títol, que es diu «Estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito». Ell és psicòleg, educador i periodista, i ha dedicat gran part de la seva vida a escoltar, comprendre i ajudar els adolescents. Aquest llibre parla de les principals incerteses educatives, algunes reflexions i criteris per utilitzar en la convivència diària amb els adolescents. I també té una part d'aplicació pràctica. Però, sobretot, ell el que recomana, i que és el missatge principal d'aquest llibre i del següent, que també és seu, és deixar-los créixer, mirar d'entendre les seves respostes, que de vegades són dures, i que, en el fons, no són més que uns missatges ocults que envien ells de manera inconscient per demostrar que, o sigui, que ells el que volen és sentir-se estimats, malgrat tot, malgrat que et puguin tancar a la porta els nassos de vegades,
que o que et fumin un moc, no?
Sí, doncs ells el que estan demanant a crits, mai millor dit, és que tu els hi demostris que, malgrat tot, malgrat tots aquests rampells que els agafen, els hi has de demostrar que els segueixes estimant. L'altre es diu «Estima'm, però vull saber-ne més. Com educar per fer petons i abraçades, passar de les drogues i ser persona en un món digital».
Déu-n'hi-do, aquests títols del Funes.
Sí, realment, i és que és així mateix. Ell, en aquest llibre, tracta de com educar per ser i per saber en la societat actual, sobre temes com la sexualitat, l'estimació, les drogues, l'alcohol, la realitat digital, les pantalles, que són temes que, de vegades, als adults ens costa molt parlar-ne amb nosaltres mateixos, però més amb els fills. I, sobretot, recordar el missatge que ja havia enviat en el primer llibre, que és que als adolescents se'ls ha de fer entendre que els estimem. Ells necessiten sentir-se estimats, de fet, com totes les persones, eh? Però ells més, perquè estan en un moment d'incertesa i necessiten on recolzar-se. Després, el següent llibre, que també és molt bonic, es diu de la Lola Álvarez Romano. El títol és «Però què te pasa? 10 claves para entender la adolescencia en positivo». No com a parlar com a moments durs, que també, però treure-hi el punt positiu. Ella és pedagoga i psicoterapeuta, i aquest llibre presenta alguns dels problemes més comuns amb els que es troben tots els pares i totes les mares, i explica conceptes que ens poden ajudar a entendre l'etapa aquesta que és tan complexa i com afrontar-ho d'una manera positiva i enriquidora, en la que tots puguem créixer després d'aquestes experiències. Molts pares associen la paraula adolescència amb conflicte, però s'ha d'entendre que l'adolescent forma part d'un sistema complex de la família i que cal que tots els membres s'impliquin en la tasca d'entendre què li passa a l'adolescent i així arribar a aconseguir una convivència sana, que és el que cal. També he triat altres llibres que m'agradaria allargar-me, però només us donaré el títol. L'Adele Faber és una dona que escriu molt bé, que aquest llibre es diu Com hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen.
És recíproc, dues bandes.
Sí, ella també té un llibre que parla del mateix, però para que los hijos... També és molt, parla de casos, d'exemples, de situacions molt habituals i pot, de quin, dues maneres d'afrontar-les. Una, que és tancar-te en banda i cridar, i l'altra és fer-li una pregunta que ell els faci reflexionar. I ells mateixos són prou intel·ligents com per, a continuació de fet una cosa que no havien de fer, adonar-se'n, no? I fer-los adonar-se amb ells mateixos. Després l'altra és la de la Sonia Cervantes, viure amb un adolescent, entendre't amb el teu fill és possible.
També en positiu.
Sí. Després una altra de la Eva Bach i la Montse Jiménez, que es titula Mares i fills influencers, 50 eines per entendre i acompanyar adolescents d'avui. La Eva Bach, també amb una llarga trajectòria, té un altre llibre que es diu Adolescència, quina meravella, que també està molt bé. Després una altra persona amb una gran trajectòria, que té llibres molt interessants, que és el José Antonio Marina, es titula El talento de los adolescentes. No hi ha enfocat com a problema, sinó que realment els adolescents tenen un potencial infinit. I la gràcia justament és saber-los i fer creure a ells primer i després potenciar-lo.
Aquests són llibres convencionals, però també tens recomanacions de l'e-biblio.
Sí, a l'e-biblio també es troben moltes coses. Primer començo amb una novel·la de Rodrigo Hasbún, que es diu Los años invisibles. És una novel·la generacional que tracta sobre el pas de l'adolescència a l'edat adulta i els protagonistes són un grup d'adolescents de bona família que veuen com el seu futur brillant es desmorona als seus peus. Després un altre, que és un llibre de Mary Andrew. Ella és jove escriptora, narradora i il·lustradora que viu a Nova York i que a través de l'escriptura i el dibuix, el llibre es diu I ara què? Un viatge al món de la vida adulta. Doncs a través de la il·lustració i del text parla justament de la seva pròpia experiència i de molts joves que ens hi podem veure reflectits i explica d'una manera fresca i original que és una realitat que és complicada i rica, que és el pas, també com l'altra novel·la, de l'adolescència a la vida adulta. Després una gran novel·lista, la Carmen Laforet, que sobretot la coneixem per la seva novel·la Nada, però que ella té altres obres, i justament aquesta que es diu La insolación, amb protagonistes adolescents. Després hi ha un altre, que és un llibre més científic, diguem, que és de la Sarah Jane Blackmore, que és La invención de uno mismo, la vida secreta del cerebro adolescente. Per què? Per entendre l'adolescència s'ha d'entendre que els adolescents bàsicament estan patint un procés, bueno, vivint un procés de maduració del seu cervell i que com que no el tenen madur, de vegades aquestes reaccions que sembla que tinguin un curt circuit al cervell i que els fa explotar és perquè ells físicament el seu cervell està madurant. I per això si entens aquest procés perquè estan canviant, entens coses que els hi passen, no? Després un altre llibre que es diu de l'autora Maite Nascimento. El títol es diu 13 razones para hablar con tu hijo adolescente. Aquest llibre té a veure amb una sèrie, jo no la conec, però parlant amb companys m'ho han dit, que es diu 13 razones, que no sé si és de Netflix
o... Em sembla que està a Netflix i és molt popular.
Sí, i justament aquesta sèrie està basada en aquest llibre.
I també has trobat pel·lícules.
Sí, a e-biblio, una que es diu Colony, una altra que és Nueve Meses. Totes elles són, les dues són pel·lícules amb protagonistes adolescents i que fan reflexionar sobre el que els hi succeeix.
i unes recomanacions pensades pels adolescents, no tant pels pares i mares, no?
Sí, és perquè entenguin què els hi passa. Un és de la Mònica Peig, es diu En Bruce fa gran, per saber-ne més sobre la pubertat dels nens. Pot servir pels pares i les mares i els educadors, però sobretot està pensat perquè els nens entenguin què els hi passa. Uh-huh. Un altre és de la Severine Delacroix i la Pauline Roland, que es diu Mi cuerpo está loco, perquè, clar, no només és el cervell, sinó que el cos... és com
les hormones,
un...
sí, oi? Fan tot... feina.
Sí. L'altre és un llibre de Mariah Bryan Ibrahim, que es diu Cambios, cambios, cambios. Després de Jerry Bailey, Un cuerpo cambiante. I un altre que he triat, que és de l'Àlex Fried, que es diu Què m'està passant? Tots ells parlen perquè els nens entenguin què és tot això que els està passant.
Llibres, pel·lícules que podeu agafar en préstec a la biblioteca, si us han agradat aquestes recomanacions. I uns llibres, Bernadet, que ara ja no passen quarantena, oi?
No, ja, afortunadament, dono gràcies a qui calgui, perquè era una feinada...
El Procicat, no?
Sí, bàsicament el Procicat, perquè era una feinada bastant pesada.
Molt bé, doncs seguim amb aquest cop d'ull, anem a la segona part, que sempre ens presenta les activitats que hi haurà, en aquest cas, el mes de juny a la biblioteca. Comencem amb les activitats per adults.
Sí, justament és una presentació d'un llibre de Pere Martí. És una activitat que la farem el dimarts 15 de juny a les 7 de la tarda i presentarem un llibre de haikus. Haikus és un estil de poema japonès, inspirat en uns poemes japonesos que són molt curtets, però molt intensos, i el llibre del Pere Martí es diu Taroda. I serà justament ell que ens vindrà a presentar el llibre.
Una delícia, eh?
Sí.
Ens l'ha portat, sí, aquí a la ràdio, n'hem parlat i és una delícia.
És una delícia només el fet de parlar amb el Pere.
També. I el 17 de juny?
Vindrà també una altra delícia, perquè forma part del Festival EVA. En aquest cas, l'activitat serà el dijous 17 de juny a 6:45 de la tarda i el portarà a terme en Kiko Cadaval, que és un artista gallec, i ell ens aportarà aquest espectacle en gallec i castellà, o sigui, en els dos idiomes, i bé, es diu Edipo. Suposo que a partir del mite d'Edipo, ell, no sé si ens explicarà o un conte o diversos, però... segur que serà molt bonic. I la gràcia de sentir-ho explicat en gallec i castellà també segur que serà bonic.
I d'activitats infantils n'hi ha una pila aquest mes vinent.
Sí, sí, de veritat és que ens estem posant les botes, eh? Estem recuperant tot el temps perdut, com el Proust. La veritat és que estem supercontents i comencem, com una mica novetat, una activitat adreçada a pares i mares de fills adolescents. Jo aquesta activitat us la recomano moltíssim. Serà el dijous 3 a les 6 de la tarda. La persona que farà aquesta xerrada serà l'Anna Tomàs. Ella és llicenciada en dret, però a més ha fet un postgrau en mediació comunitària i conflicte públic i s'està especialitzant en aquest tema, que realment és molt necessari, i ella, com que hi creu molt, doncs, clar, s'hi està dedicant amb tota la passió, tal com ens té acostumat l'Anna, que tot ho fa amb molta passió.
Llegeix amb molta passió.
Sí, ella és molt polifacètica, però tot ho fa realment de tot cor. I en aquest cas és una xerrada que ens farà... L'objectiu de la xerrada és oferir unes nocions bàsiques sobre què és el conflicte i sobre la gestió positiva, de manera que resulti una experiència que ajudi a reforçar la relació entre filles i fills i entre els pares. I és una xerrada, serà una xerrada presencial d'una hora i mitja, que a més després ella ens facilitarà documentació a les persones que els interessi. Jo realment la recomano molt, aquesta xerrada.
I el 10 de juny es donen els premis de Puja
sí.
el Tren.
Per qui no ho sàpiga, Puja el Tren és un concurs que estem fent a totes les biblioteques d'aquí a la comarca i és per fomentar la lectura entre els nens de 9 a 13 anys, que entre tots els que hi hagin participat farem un sorteig d'uns regals, que ens agradaria que fos una entrega una mica especial, l'estem acabant de pensar, però a més també seran uns regals que seran molt bonics. Jo crec que a mi, si em toqués qualsevol d'aquests regals, m'encantaria.
Et faríem contenta, oi?
Molt contenta.
El 12 de juny, una hora del conte.
Sí, és una hora del conte que ja la teníem preparada per abans de la pandèmia, que a nosaltres ens feia molta il·lusió perquè és de contes del Gianni Rodari, perquè l'any passat em sembla que era el centenari del seu naixement, i és igual, encara que no sigui aquest any, la fem igualment, perquè a nosaltres ens agrada molt el Gianni Rodari. I aquesta vegada l'activitat serà el dissabte 12 de juny a les 12, o sigui que és fàcil de recordar. Com totes les activitats que fem a la sala infantil, cal inscripció prèvia, perquè clar, tenim un aforament molt limitat. En aquest cas és un conte, que és un espectacle basat en els contes del Gianni Rodari, basat justament en el millor, per mi, és el millor conte de llibre d'ells, que és el Contes per telèfon, i és una activitat que el que vol és fomentar la capacitat de jugar, l'optimisme, la solidaritat, que eren els objectius del Gianni Rodari, que era pedagog, ell en realitat, pedagog, mestre, i que era un gran escriptor. En aquest cas, els contes els explicarà l'Albert Coromines, que forma part de la companyia La Maleta Portàtil. I és una activitat pensada per nens i nenes a partir de 4 anys.
I el 17 de juny, és un dijous, proposeu un taller d'educació ambiental.
Sí, és una activitat que n'hem titulat Les plantes aromàtiques, fem un ambientador natural. Serà el dijous 17, hi haurà dos grups de 8 nens i nenes. A primera hora serà a 6:15 i l'altra a 6:45. Aquesta activitat la fan, és a càrrec de 4 passes, que és l'empresa que gestiona totes les activitats mediambientals que fan els monjos, i els hi hem demanat a elles perquè, com que tenen una gran trajectòria, doncs estem segures que ens ho faran molt bé. Elles el que pretendran és fer conèixer als nens i les nenes les plantes aromàtiques i medicinals al nostre entorn, quines propietats tenen, després descobrir sensorialment les plantes, com per exemple el farigó, la farigola, el romaní, l'espígol, que és que qualsevol lloc que vagis d'aquí del Penedès en pots trobar, especialment ara, que estan florint. I després faran un ambientador natural, faran com un coixinet, que després aquest ambientador pot servir per posar a l'armari, que deixa l'armari amb molta olor.
I acabem, però abans volem insistir que podeu fer la gincama de la Zoom Zoom quan vulgueu, no?
Sí, és la gincama, bueno, jo la trobo fàntica, que ens va fer la Maria Àngels Pinyol, que és dissenyadora, i és una activitat que pot durar es pot presentar fins al setembre, que nosaltres tenim són uns papers, que és una gincama a partir d'edificis i monuments aquí del centre de la vila, i els hi fem unes preguntes. Les respostes es poden presentar amb el paper, contestant-lo i portant-ho a una urna que tenim a la biblioteca, o bé, a través d'un codi QR, poden llegir, i aleshores els emplaça a aquestes mateixes proves, però fetes amb una plataforma per internet i que poden participar per internet. Però clar, nosaltres, si venen a portar-ho a la biblioteca, ens farà molta il·lusió veure'ls.
Demanem per la Bernadette, que li farà gràcia.
Perdona, aquesta activitat la poden trobar a l'oficina de turisme, perquè els hi vam fer la proposta pensant que, per exemple, una família que vingui a visitar Vilafranca un dia els hi pot ser molt útil participar en aquest joc.
Doncs moltes gràcies, Bernadette Hortal, per aquesta pila de recomanacions sobre l'adolescència i per comentar-nos tota l'activitat d'aquest juny. Ens retrobem d'aquí a un mes. Adéu-siau.
Adéu.